El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó on hi trobem quatre novetats i una recuperació que ja podem veure des d'avui mateix al Cines Olot, i a l'agenda parlarem també d'una nova sessió de Cineclub.
Doncs sí, també tindrem avui una nova entrega de la secció La Música del Cinema. Parlarem d'una cançó que va fer, per una pel·lícula, una de les grans icones del rock.
A l'actualitat, El caprici de Brad Pitt i la cinquena entrega d'una saga ja mítica.
I acabarem amb el concurs on, recordem, volíem títols de pel·lícula amb argument en temps de vacances.
Entrem, doncs, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia aquesta setmana ha estat, evidentment, la celebració de la Diada de Sant Jordi. El llibre i la rosa han estat, una vegada més, els símbols que han acompanyat a tots aquells que varen, o que vàrem, omplir els carrers del país.
Quina és la idea, doncs, celebrar un any més la constància d'un sector tan important com és el dels llibres i d'una diada que fa de la cultura i la tradició la voluntat de ser un dels pilars de la societat? Què us recomanem? El taller d'escriptura, estrenada l'any 2017 i dirigida per Laura Encantet, la història d'un grup de joves de la Provença que es reuneixen cada tarda per participar en un taller d'escriptura. La podeu veure a Filmin i a Pluto TV.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Vamos, cielo!
En un tranquilo zoo, donde nunca ocurre nada, un meteorito lo cambiará todo. ¿Ah? Y ahí empieza el espectáculo. Suspense, dramas, comedias y zombies.
Fuera.
Hay monstruos
invadiendo el zoo.
Vale, por aquí. No.
Doncs vinga, obrim les novetats amb Una noche en Zoopolis, una pel·lícula d'animació barra terror, podríem dir, coproduïda entre Canadà, França i Bèlgica. Segons els mateixos directors, es tracta d'una combinació atractiva de ximples i fantasmagòrics que divertirà i connectarà amb el públic allò post-nen preadolescent, una mica
sí,
aquesta franja...
No és ben bé infantil, pels petits.
Per tant, doncs, una mica dins d'aquest marge, i de fet hem de dir que va estar nominada a millor llargmetratge al Festival de Sitges en la secció d'animació. Per tant, s'ha de tenir d'entrada, s'ha de tenir en compte, exacte. La història ens explica la caiguda d'un meteorit que s'estavella en un zoològic i converteix els animals en zombis. Una lloba jove s'uneix amb un puma per idear un pla que faci tornar els animals a la normalitat. La direcció ha anat a càrrec de Ricardo Curtis i Rodríguez Pérez Castro, que dirigeixen junts per primera vegada després d'haver coincidit ja en l'equip tècnic de produccions com Rio o Ice Age.
Por favor, no puedo morir otra vez. ¡Por favor, no!
Un poco más arriba hay un sitio atrapado en el tiempo.
¿Qué es eso?
Atrapado en el tiempo.
Cada vez que morimos, volvemos a aparecer aquí.
Atrapado en el tiempo.
Pero la noche nunca es igual. Volvemos a aparecer aquí. Pero la noche nunca es igual.
Cada noche nos intenta matar algo distinto.
¡Max! Volvemos a aparecer aquí.
Nos intenta matar algo distinto.
¿Qué es eso?
Doncs vinga, passem de l'animació al terror, en aquest cas sense allò que dèiem barra animació terror, sinó purament al terror, amb Until Dawn, que és l'adaptació d'un videojoc, ja ho hem pogut intuir una mica amb el tall que escoltàvem, es va crear l'any 2015, i que manté l'essència, és allò que explicàvem l'últim dia que tu em parlaves, que amb un videojoc evidentment interactues, i en canvi aquí a la pel·lícula han de triar un argument...
Exacte, que t'agradarà més o menys.
Cap on vagi. Sí. Per tant, manté l'essència del que és el joc, però a través d'un argument que articulen els seus personatges. Què ens explica aquest argument? Doncs ens presenta un personatge de nom Clover que junt amb altres amigues busquen una germana que fa un temps ha estat desapareguda, concretament un any enrere ha desaparegut. En la seva exploració es troben amb un assassí i que després d'eliminar-les resulta que desperten cada dia en el mateix punt.
Ara ho sentíem.
Allò del bucle, bucle temporal, cada dia és el mateix. Aviat se n'adonaran, però, a més, que tenen un número limitat de vides.
Clar, perquè desperten i moren.
Exacte. En el repartiment, Ella Rubin, Michael Cimino i Odessa Acción, i el director ha estat David F. Sandberg, responsable de títols com Not So Fast, Nunca Apagues la Luz o Annabelle Creation, entre d'altres.
¿Cuál es la diferencia entre ir informal en plan elegante o en plan oficina?
En ambos casos tienes que dejar los cargos y las chanclas en casa.
Yo no tengo cargos ni chanclas. ¿Algo más?
No te pongas el traje negro. Pareces de la funeraria.
Señor Wolf, necesito su ayuda para acabar lo que él empezó. ¿Qué hace?
Esperar a que acabe.
¿Va a ayudarme o no?
Haré lo que tenga que hacer.
¿Qué quieres?
Hola, soy yo, tu hermano.
¿No has notado por el tono de mi voz que sabía que eras tú?
¿Puedes estar en Los Ángeles en 24 horas?
Adiós.
¿Braxton?
Trabajo para el gobierno. No torturo a la gente.
Claro que no.
¿Por qué se reuniría con alguien que ha matado a toda esa gente?
No ha matado a toda esa gente.
¿Cómo lo sabe? No.
¿Vas por ahí confesando crímenes?
Pero si no he dicho nada. Vives aquí, ¿eh? En una fiambrera.
Canviem ara de registre. Parlem d'una segona part de la pel·lícula El Contable 2, seqüela de la primera entrega que es va estrenar l'any 2016. És un thriller d'acció, en aquest cas amb crim, matemàtiques, autisme, Asperger com a elements de la seva trama. El protagonista, Christian Wolf, té un talent especial, ho vam saber ja a la primera pel·lícula, per resoldre problemes complexes. Quan un vell conegut és assassinat, troben un missatge clau en clau que només sembla ser ell pot resoldre. Donades les dificultats, comptarà amb l'ajuda d'un germà que feia molt no es veien i no tenien massa relació. En el repartiment reparteix com a protagonista principal Ben Affleck, també tenim al seu costat John Bernthal, J.K. Simmons, entre d'altres, i el director és Gavin O'Connor. Va debutar amb Comfortably Numb, després faria El Milagro, Qüestió d'Honor o La Venganza de Jane, entre d'altres.
Per molts anys,
ha sigut l'últim de la classe. No sé què arreglarem, deixant-lo amb la meva mare per vacances. No li farà fer res.
Li ensenyarà coses.
Del director de la Mia i el Lleó Blanc.
Em penso que et diré munt.
L'inici d'una amistat increïble...
Tu vals per ser amics.
...i d'una aventura extraordinària.
Han desaparegut!
Qui ha desaparegut?
Els nens, la teva mare, han desaparegut!
Ai, quina aventura més fantàstica que estem vivint junts.
Moon, el meu amic panda.
I si t'imito a tu?
Pròximament als cinemes.
Efectivament, tan pròximament que d'aquí unes hores ja podeu veure-ho. Parlàvem i escoltàvem Moon, el meu amic panda, una producció francesa i que es podrem veure i gaudir en versió en català. És una pel·lícula de caire familiar on es parla de relacions, confiances, cura dels animals també. Hem de dir que un dels membres de la parella protagonista és l'os, l'os panda, aquest Moon, que és autèntic, que va treballar amb especialistes i amb ensinistradors que varen aconseguir que fes el paper que havia de fer. L'argument és que, degut als seus mals resultats escolars, un nen, Tian, de 12 anys, és enviat a casa de la seva àvia, lluny de la ciutat on vivia, i en plena muntanya xinesa. Allà es fa molt amic d'un os, de l'os panda Moon, que dèiem que és el títol de la pel·lícula, i amb ell iniciarà una aventura que li canviarà la vida. En el repartiment, a banda d'aquest os, Noé Liu Martin i Sylvia Chang, entre d'altres. I el director ha estat Gilles de Mestre, que, després de ser documentalista, va debutar ell a la ficció amb The Boy from Lebanon, i després ha fet títols com Mia i el lleó blanc, El llop i el lleó i L'últim jaguar, entre d'altres.
I aquestes novetats hem d'afegir la recuperació d'una pel·lícula, evidentment a partir de la mort del papa.
Estava cantat.
Estava cantat que tornarien a posar als cinemes Conclave. La pel·lícula, recordem, que va dirigir Edward Berger, i en el repartiment hi ha Ralph Fiennes i Stanley Tucci, entre d'altres. Una pel·lícula que, a més, recordem, va guanyar millor guió adaptat al Globus d'Or, Oscar i BAFTA, on també va guanyar els premis de millor pel·lícula i muntatge, i que, per tant, ara podeu tornar a recuperar el cinema.
I dit això, amb totes aquestes estrenes i novetats, la cartellera ens queda distribuïda amb dos triplets, que són Conclave, precisament, Un funeral de locos i Wolfgang, i l'altre, Moon, el meu amic panda, una altra còpia de Conclave i Los pecadores. Després també tenim dos duplets, que són Una noche en Zoópolis amb Confidencial i El casoplón amb Amateur. I les quatre sales restants, evidentment, el mateix títol en totes les sessions, que són Until Dawn, El comptable 2, Pare Nostre i Una pel·lícula de Minecraft.
I apunteu també a l'agenda que hi ha nova sessió de Cineclub amb la projecció de La llum que imaginem, de Payal Kapadia, una immersió profunda a la ciutat de Mumbai, on la directora explora l'amistat entre tres dones treballadores que viuen fora de casa i que troben la fortalesa entre elles. La podeu veure avui mateix a 9:45 del vespre al Cinema Olot.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
La música del cinema.
I una vegada més tornem a parlar d'allò que en diem la música del cinema. El títol no és que sigui molt original, però evidentment és per parlar del que representa aquest art, la música dins del gènere cinematogràfic. I avui ens centrarem en una cançó, com hem dit al principi del programa, una cançó que ho va guanyar absolutament tot, pràcticament, i que va aconseguir ser el segell d'una pel·lícula popular de masses que jo diria que va ser per primera vegada on es tractava un tema tan delicat com
sí,
la sida.
Sí, sí.
Parlem de la cançó Street of Philadelphia.
I saw my reflection in a window, didn't know my own face. Said, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
Streets of Philadelphia és una cançó guanyadora del Premi Oscar a la millor cançó original, escrita i interpretada pel músic nord-americà Bruce Springsteen per la pel·lícula Philadelphia de l'any 1993. La cançó, com a tal, es va publicar l'any següent i va ser tot un èxit, ocupant el primer lloc en les llistes de vendes. El resultat? Doncs més de 8 milions de còpies en un any.
At night, I can hear the blue in
A banda de l'Oscar, Streets of Philadelphia va guanyar 4 premis Grammy, incloent el del millor enregistrament de l'any, el premi a la millor cançó de rock, el premi a la millor interpretació vocal de rock masculina i el premi a la millor cançó escrita per una pel·lícula, televisió o un altre mitjà visual.
El director de la pel·lícula, Jonathan Demme, va demanar-li a Springsteen que escrivís una cançó. La que va presentar el músic estava interpretada gairebé de forma íntegra pel mateix cantant, tot i que hi havia parts gravades amb un saxòfon i altres veus. Aquesta versió no es va publicar en disc, però sí que és la que sentim a la pel·lícula.
La cançó va aconseguir més popularitat a Europa que als Estats Units, mentre que allà aconseguia un número 9 de la llista d'èxits, a Alemanya, França i Àustria era un número 1, al Regne Unit el 2 i a Austràlia el 4.
Amb tots els premis que hem esmentat, Bruce Springsteen va tocar la cançó en alguns d'aquests lliuraments, com per exemple la cerimònia dels Oscar, els premis MTV o els Grammy. No obstant, el cantant va deixar de tocar-la regularment als seus concerts, tan sols ho va fer del 1995 al 97, però amb una versió, més a més, que era més senzilla.
La cançó va ser versionada per diferents artistes. Hem escoltat de fons en aquests comentaris les d'Estelle Brand i la d'Alana Sinkey. Però, com a curiositat, i pocs mesos després de ser traduïda al francès per Pràctic Bruel, va aparèixer una versió en català i que ni més ni menys la va interpretar en el seu moment Luis Eduardo Aute.
Feriti maltratat, com mai m'havia sentit, no era capaç de reconèixer-me així, ni mirant el meu reflex. Els aparadors, no pensaràs deixar-me perdut i sol pels carrers de Filadèlfia.
Al febrer de 2013, Elton John la va tocar a l'Acadèmia Nacional de les Arts i les Ciències, precisament en un concert homenatge a Bruce Springsteen, el músic que va escriure i crear aquesta magnífica cançó pel cinema.
Falling, I'm lying awake, I can feel
myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Passem una pel·lícula. Tenim sempre Sessió Contínua.
Doncs vinga, anem acabant. Ara parlem de l'actualitat, perquè sí, fa poques setmanes vàrem parlar de la propera estrena de Quentin, sí, Tarantino, que amb una roda de premsa va contestar dient que la faria quan la seva filla l'entengués.
No sabem. Creix molt ràpid, la filla?
Sembla ser que, si més no mentalment, ell va assegurar que sí, que molt aviat podria ser la data de l'estrena. De moment no sabem si ho té molt avançat o no, però sí que sabem que hi ha una altra cosa, que és el propi Tarantino, que està enllestint un guió, només el guió, no la direcció, el guió per una seqüela de la seva última pel·lícula, que recordem-ho, va ser Era ser una vez en Hollywood. Darrere de tot aquest projecte, com sempre, hi ha un culpable, hi ha un responsable, i en aquest cas hi trobem la figura de Brad Pitt, que va parlar amb Tarantino per diversos temes. Un, per animar-lo precisament a escriure la continuació del guió d'aquella pel·lícula, que recordem està basat en una novel·la també, demanar-li permís per parlar amb David Fincher, que aquest sí que seria el director d'aquesta continuació, i evidentment de passada fer-ho amb Netflix, que recordem-ho o diguem-ho perquè la gent ho sàpiga, Fincher té un acord en exclusiva ja fa anys com a creador amb aquesta plataforma, allò que deien que van fitxant actors, actrius i directors, i moltes vegades és en exclusiva i li diuen, durant aquest període de temps tot el que facis o el que vulguis fer
s'ha d'estrenar aquí,
ha de ser a través de nosaltres. Recordem que Brad Pitt va protagonitzar la pel·lícula original, Era ser una vez en Hollywood, el que feia el paper de Cliff Wood, que està inspirat en un personatge real, que era el doble de pel·lícules de l'Oest que feia Leonardo DiCaprio, en aquest cas, i que, a més, serà productor d'aquesta nova pel·lícula, d'aquest nou rodatge, que, atenció, té un pressupost inicial de 200 milions de dòlars, que no és poca cosa, i sabem que l'inici del rodatge està previst pel juliol, per tant el guió deu estar molt avançat, però encara no se sap el títol de la pel·lícula.
I després de quatre entregues amb molt d'èxit, sembla ser que qui comença a treure el cap per desvetllar algunes incògnites és Toy Story 5.
Home!
Que aquí tenim una saga d'aquelles que ja sembla, en fi, d'aquelles llargues, llargues,
I que hi ha molts seguidors que segur que estaven esperant això, si hi havia o no hi havia cinquena part.
Continuació. Segons ha explicat Tim Allen, que és l'actor que posa veu a Buzz Lightyear, assegura que Jaycee serà l'autèntica protagonista de la nova pel·lícula. Ja sabeu que cada una, de fet, van fer un spin-off amb el seu personatge, de Buzz, i ara Jaycee és, recordem, la Nina, que és vaquera,
que portava trenes.
Exacte, sí, que portava trenes i el barret, companya d'aventures d'en Woody, i que va aparèixer per primera vegada a la segona entrega de la saga, a l'any 1992. Doncs bé, semblaria que ella tindrà un protagonisme destacat en aquesta cinquena part, que estarà dirigida a la pel·lícula per Andrew Stanton. Recordem que ell ha estat director de films com Buscando a Nemo o Wall-E.
Una garantia.
I Makena Harris, que ella és animadora, ha treballat en films com Luca o Raya i l'últim drac. Sobre el guió en si, o l'argument, hi ha poques notícies, però anirà al voltant de la competència. Pot ser interessant si saben tractar bé el tema.
Molt bé.
La competència entre les joguines clàssiques amb amb què competeixen avui en dia les joguines clàssiques? Amb els mòbils, les tablets i la tecnologia en general. Toy Story 5 té prevista l'estrena el mes de juny de l'any vinent, de manera que n'anirem parlant en els propers mesos.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, us avancem que pel proper programa tindrem novament la nostra col·laboradora i especialista en sèries, la Sandra Sotillo.
I anem a regalar entrades per aquesta setmana. Recordeu que la pregunta anterior era, ja us ho hem dit, pel·lícules amb argument al voltant de temps de vacances, ja que hem passat aquestes petites vacances de Setmana Santa.
Sí, senyor. Hem tingut més de 30 respostes encertades, entre ells... coses molt diferents. És estiu 1993, per exemple, a un hotel Transilvània 3, que passa també quan se'n van de vacances. Dirty Dancing, que també, també. És, que és una pel·lícula que parla o que passa a partir d'unes vacances d'estiu. Vacances a Roma, també és un altre títol que ens han dit. En fi, per tant, cadascú ha anat dient una mica els títols que més li han agradat. Entre tots, totes les respostes que ens heu fet enviar, s'emporta aquesta setmana les dues entrades gentilesa de Cinemes Olot, la Sara Jordan, que ens ha dit The Holidays. Ens encanta, amb la meva filla l'hem vist un munt de vegades.
Mira que bé. Doncs ja que hem parlat de segones parts i continuacions, com aquesta pel·lícula de Tarantino o bé la de Toy Story, el que volem precisament, lluny d'allò que diuen que segones parts mai han sigut bones,
sí.
No, el que volem és que ens digueu quina segona part d'una pel·lícula us ha agradat més i ens dieu el títol, evidentment.
Doncs vinga, sí que a vegades hi ha segones parts que, escolta, han estat prou bé. A veure si hi ha alguna que a vosaltres us ha agradat i ens expliqueu. Ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
Nosaltres, a Sessió Contínua, ens agraden les primeres, les segones i les terceres parts.
I tornarem, per tant, la setmana vinent. Que passeu un bon cap de setmana. Sure.